Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom, tots i totes, nens i nenes, aquí de nou, acabats d'entrar a la tardor, la millor època de l'any. Comencen les temporades d'òpera, s'escalfen els motors per tal de gaudir de la lírica tot arreu, i el mateix fem nosaltres aquí a Ràdio Sabadell, amb aquest nou programa, el tercer de la temporada, i que porta el número 447. Tot esperant que estigueu tots molt bé i amb ganes d'escoltar-nos, us acompanyarem durant la pròxima hora. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Doncs molt bé, heu gaudit d'aquest fragment musical? N'estic segur que sí. I a més, com que sou gent ben informada, segur que heu endevinat qui en podia ser l'autor, i que sí? Efectivament, era música de Mozart. Però ull, un Mozart molt nen, que sorprèn, i m'agradaria trobar una paraula més potent, sorprèn, deia, per la seva maduresa com a compositor, quan el nen Wolfgang només tenia 11 anys, que és quan la va compondre. Parlem de la seva primera veritable òpera, Apollo et Jacinthus, intermezzo llatí en tres parts o actes, amb llibret del pare Rufinus Widel, que es va estrenar a la Universitat de Salzburg, que havia fet l'encàrrec el 13 de maig de 1767. I té la particularitat de que la lletra és en llatí. El que hem sentit era la intrada, bé ser com un preludi, en la versió de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg, dirigida per Leopold Hager. I ara en parlarem més a fons. Thank you. Però abans ens hem d'inclinar i fer genuflexions, tutti giù, davant la majestat cesària i flamarícia de l'Albert Ferrer i Flamaric. D'aquí, si bé la temporada passada varen gaudir-ne la veu harmoniosa, la pandèmia ens va privar de la seva presència il·luminadora. Per això s'ha acabat i li donem la benvinguda a l'estudi.
Moltes gràcies, veig que temporada a temporada el teu grau de sornegueria augmenta.
Bueno, em faig gran jo. Avui dos llibres sobre Mozart. I benvingut al número 28 de l'Aló Flamarí, que com sabeu està inspirat en el comandante Hugo Chávez. Aló, presidente.
Es propiese.
Bueno, ja em trobo tot tu. Avui tenim dos llibres per presentar i per fer-ho tenim també amb nosaltres el seu autor, que de fet ja va estar en el programa, encara que a distància, el passat 14 de gener, en el programa número 421, comentant quatre llibres més seus, també sobre Mozart. Donem la benvinguda al Pere Albert Balcells.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Pere Albert. Moltes gràcies per venir, novament convidat. I bé, com deia en Jordi, t'hem convidat perquè ja fa mesos, fa quasi bé un any, vas treure quatre llibres en versió castellana, reedició catalana d'aquells, escoltar les òperes, almenys quatre òperes de maduresa de Mozart, La flauta màgica, El don Giovanni, Così fan tutte i Les noces de Figaro, i al llarg d'aquest 2021 han sortit dues novetats editorials més teves pel mateix segell, en aquest cas d'Íncic, la catalana d'Íncic. Una d'elles és la reedició de l'autorretrat de Mozart, aquest llibre que va ser el teu primer llibre de Mozart, no?
Sí, sí, efectivament.
Que es va publicar l'any 1997 per La Campana i que després el 2000 o 2001...
2000, sí.
2000 va editar en castellà a Cantilado, del qual en parlarem després, però lligant amb les audicions que tenim preparades i la que hem escoltat, jo crec que la novetat d'aquest any realment és aquest Apollo et Jacintus de la forma a l'expressió, que és un llibre força particular, és un llibre contundent, és un llibre profund, és un llibre d'anàlisi musical. Advertim als oients que el llibre, diguem, més de lectura, més assequible pel gran públic és aquesta reedició de l'autorretrat de Mozart, però aquest Apollo et Jacintus no és un llibre de lectura pel gran públic, com hem dit, sinó que és un llibre estrictament d'anàlisi musical, és un llibre que no hauria de faltar cap conservatori, a cap escola de música, ni segurament a cap gran teatre. Aquest gir que has donat, que evidentment no l'has donat als últims temps, sinó que sabem tots que portes molts anys treballant en aquesta línia d'ultraanàlisi, d'aquesta precisió en el que seria la forma musical de, en aquest cas, començant les primeres òperes de Mozart. Per què vas decidir deixar de fer aquell tipus de llibres i centrar-te en aquests llibres que tenen una sortida menor a nivell comercial, i però que d'altra banda sí que a nivell de referències bibliogràfiques estan menys mancats, almenys en el que seria l'àmbit espanyol i català?
Bé, el motiu és es troba justament en l'experiència d'haver fet els altres llibres. Els altres llibres són quatre llibres sobre quatre òperes, i el propòsit ja era expressament de fer-los de manera que els pogués llegir qualsevol persona, encara que no hagués estudiat música, encara que no sapigués llegir partitures, encara que no estigués familiaritzada amb el llenguatge de l'anàlisi musical. Per tant, eren llibres en què no apareix ni un sol fragment de partitura, ni apareix cap paraula que no pugui ser entesa fora del llenguatge habitual. Per exemple, no apareixeria, no sé, la paraula, la corda setena de dominant, per exemple, no? Doncs això va ser un esforç potser més notable del que podria semblar a primera vista, en el sentit de que un està acostumat a parlar de música fent servir un vocabulari musical. I quan veus que no el pot fer servir i l'has de substituir per paraules del llenguatge habitual que d'una forma intuïtiva puguin equivaldre a la paraula tècnica, doncs això és tot una feina que representa, doncs, pensar-s'hi molt, representa refer molt, replantejar-se la redacció de molts fragments, etc. Llavors, després de fer aquells quatre llibres d'aquella manera, sí que em va venir de gust de dir, bueno, de fer-ne un en què sí que es pogués exposar les coses des del punt de vista de l'anàlisi musical. Ara, voldria remarcar una cosa. En aquest apòlio de Tantes no es tracta d'una anàlisi formal per ell mateix. Penso que un dels problemes de l'anàlisi musical al nostre país és el fet que es concep la forma musical com un element, com un ésser, per dir-ho així, autònom, independent de l'expressió. I justament vaig posar com a subtítol de la forma a l'expressió, ja perquè ja des de la coberta del llibre quedi clar que la idea és anar a parar al mateix al qual es va parar en els altres quatre llibres, és a dir, a comentar la substància musical, la substància expressiva. Només que en aquest cas el camí per arribar-hi és un anàlisi de partitura.
Sí, això és, tens raó, perquè jo vaig... no he tingut temps de llegir-lo, perquè jo no sé música, o sigui, jo no sé llegir partitures, evidentment. Vaig començar a llegir un fragment, precisament del fragment que posarem després de música, i sí que vaig notar que era un assaig per entesos, diguéssim, no? Per entesos.
Bueno, una anàlisi morfològica, perdó, fonamentada en aquests procediments compositius més recurrents, ampliació, dilatació, constricció...
Aquest llibre ja Pere Albert el va comentar una mica en aquest programa anterior del gener, vas explicar que hi estaves treballant i tot això, i no pensava que sortís tan aviat, per exemple, no? Ho devies tenir molt avançat, m'imagino.
Sí, jo el tenia bastant avançat en els continguts perquè l'havia començat a fer pel meu compte sense pensar que cap dia pogués arribar a ser publicat en paper, no?
Sí, sí, sí.
Va ser després que, parlant amb la Francesca, doncs ella es va animar i ens vam enfocar tot cap al fet que aquest llibre pogués tenir una plasmació publicable en paper.
Es refereix a Francesca Galofré de Dinsic, ja, l'editora.
M'imagino que era algú de l'editorial. Una pregunta, el tamany d'aquest llibre no és l'habitual, no és, és un llibre gros, no? Que és un tamany foli, això?
Sí, és un DIN A4.
Sí,
digue'ns el perquè d'aquest tamany, que a priori per un neòfit, diguéssim, dius, no és massa manejable. Digues.
És un llibre que pel seu tamany s'assembla més al que seria un llibre com el tamany que tenen les partitures, no?
Sí.
I això per què? Doncs precisament perquè és un llibre que està ple, completament ple d'exemples musicals, sí, que es comenten. Tot el que és text és per referir-se a comentar els exemples musicals que apareixen. Aleshores, això amb un format de llibre normal, per dir-ho així, més petit, faria que tot quedés extremament apretat, i sobretot els textos que van a sota de les partitures vocals quedarien pràcticament il·legibles, massa petits. Llavors vam haver d'anar en aquest format una mica més gran.
Sí, va. Algun error hi havia.
A més, ell no ho ha dit, però el disseny i la maquetació del llibre també se l'ha fet ell.
També se l'ha fet ell.
Sí, exacte. Això és una feina afegida, diríem.
Bueno, això és amor a l'arca, és a dir, no?
Sí, sí, sí.
A veure, aquesta òpera... breument, explica'ns una mica, perquè penso que Mozart, tenint 11 anys, demostra una maduresa increïble, no? És una,
sí,
una música...
Sí, en llenguatge actual podríem dir que Mozart és algú que va venir en aquest món amb el Windows preinstal·lat.
Estava de sèrie, no?
Sí, és a dir, no només en el sentit que de molt petit era capaç de fer unes obres que eren meravelles des del punt de vista del domini del llenguatge musical en si mateix, sinó, sobretot, pel fet que aquestes obres transmeten unes dimensions expressives que no són pròpies, francament, d'un ser humà que ha viscut tan pocs anys. I aquí està el veritable prodigi. Quan es diu que és un nen prodigi, sí que ho és pel fet de poder fer una sinfonia als 8 anys, com va fer. Però, sobretot, pel fet que obres d'aquesta etapa d'infància obren uns abismes expressius completament inexplicables amb un nen tan petit.
És que la veritat és que hi ha compositors que, molt més grans que en sa vida han arribat a aquests nivells tan profuns, diguéssim. Bueno, aquesta òpera, que com dèiem, es va fer com un intermedi en la Universitat de Salzburg, que representaven una tragèdia o un drama de tipus litúrgic, no? Que era la Clemència de la Creu, em sembla que es deia la...
Clementia Croesi, la Clemència de Cressus. No era litúrgic, no, era un tema profà.
Ah, era profà, és que vaig pensar que... Bé, em vaig confondre amb la traducció. Sí. I això feia d'intermezzo.
Exacte, a la Universitat de Salzburg ja feia molts anys que hi havia la tradició de representar unes obres de teatre en determinats moments de l'any, per circumstàncies festives, donat el motiu que fos. No? I feia més d'un segle que en aquestes obres de teatre, en els entreactes, hi havia presència musical, que havia començat sent doncs, una presència musical discreta, es cantaven uns cors, etc. Amb el temps, aquesta presència musical va anar creixent fins a esdevenir veritables petites òperes dins de l'obra de teatre. És a dir, per exemple, es representava el primer acte de l'obra de teatre i com a primer intermezzo, en el primer intermedi, abans del segon acte, s'interpretava el primer acte de la petita òpera corresponent. Després venia el segon acte de l'obra de teatre i en el segon intermedi el segon acte de l'òpera corresponent, etc.
Sí, sí. No, això és l'origen de moltes òperes. Per exemple, la famosa Serva Padrona té el seu origen amb això. No era una obra de teatre, una altra òpera que en els intermedis doncs, hi posaven aquesta...
L'òpera bufa va començar agafant, entre altres, aquesta forma d'intermedi.
Exacte. Va, això és una llegenda de la mitologia grega.
Cal remarcar que en aquest cas no és una òpera bufa.
No, és un drama. És un drama que explica el Diacintos que mor accidentalment d'un disc que llença Apol o que és desviat per un altre. Bueno, això és la llegenda mitològica, que a més, clar, no es podia presentar tal qual, perquè és una història gay 100%, no? El Jacintos era l'amant de l'Apolo i l'altre, el Céfiro, que tenia Gelos, que era el déu, un déu del vent, doncs va bufar i va desviar el disc que li va obrir el cap, pobre nano. Aquí hi ha una personatge femení que es diu Mèlia, que és la germana del Jacint, que representa que és la que l'Apolo pretén, es vol casar amb ella i tot això, i l'altre, per gelos, doncs el Zèfir, que és l'últim personatge amb discòrdia, és el que provoca el drama. Sí. Molt bé, si us sembla, sentirem una altra peça d'aquesta òpera, que jo la trobo realment una preciosíssima, bonica, bonica, que és un duo que es diu Natus Cadit, de l'acte tercer, els intèrprets són Anthony Rolf Johnson Evalus i el Arlene Auger. Mèlia, dues paraules per definir aquest duet.
Vols dir que no és millor que en parlem una mica després? De
sentir-ho? És que ja era... Amb això acabàvem aquest bloc i anàvem a parlar... Però en parlem després, sí, va.
Thank you.
Doncs què ens en pots dir breument, d'aquest duet tan preciós?
Bé, és el punt culminant de l'òpera des del punt de vista de la profunditat dramatúrgica.
Uh-huh.
És un moment en què Oebalus, que és el pare de Jacint, i Mèlia, que és la germana de Jacint, estan lamentant la mort de Jacint. Per tant, es podria dir que és una elegia. Una elegia és una poesia, ja ve de la Grècia antiga, dedicada a la memòria d'algú que ha mort.
Sí.
El que és més impressionant d'aquest fragment lliga amb el que parlàvem abans, de la natura del prodigi mozartià. Seria un nen de 11 anys crea una elegia musical en què expressa una intuïció de la mort de la màxima maduresa. És a dir, és una intuïció de la mort en la qual la mort, com el mateix Mozart dirà anys més tard en una carta, per ell la mort és la clau per a la nostra veritable benaurança. Per tant, la mort no és un motiu d'esquinçament de vestidures, sí que és un motiu de profunda aflicció, però aquesta aflicció està banyada en el consol. Aconseguir això als 11 anys, doncs no podem dir que sigui altra cosa que un prodigi.
Molt bé.
Parlem d'òpera.
Doncs bé, parlar d'aquests llibres d'en Pere Albert Balcells ens serveix com a excusa per sentir música molt i molt bonica del prodigi de Salzburg. Per il·lustrar l'autoretrat de Mozart, que com que és un llibre on es parla de moltes coses, dels trets de la personalitat del compositor a través de la seva copiosa correspondència, bàsicament. Aleshores, doncs, he triat quatre peces guiat pel meu gust, bàsicament. Sentirem ara la primera, que és una famosa ària de concert, Per questa bella mano, que és el 612, que incorpora un obligato de contrabaix que li dona un aire màgic. Canta Walter Berry amb l'orquestra del Mozarteum de Salzburg, dirigida per Leopold Hager i Alois Posch al contrabaix. És del 1791, l'últim any de Mozart.
Per questi vaghi rai, giuro mio ben che mai non ha. amari, dimmi pur che modi amami, dimmi pur che modi amami. Sembra a Gesa i dolci dardi, sempre tuo voce mi chiami, ne cangiar poter cielo quelle sio che vive in me, quelle sio che
d'aquesta àrea.
Justament és de l'últim any, estem a l'altre extrem de la biografia mozartiana. És una àrea que segurament, no se sap del cert, però segurament estava destinada, com algunes altres àries que va escriure Mozart al llarg de la seva vida, a ser inserida en una òpera d'algun altre autor. Ara, què té de particular aquesta àrea? Doncs que pertany a un tipus d'àrea que numèricament no està molt representada en l'obra de Mozart i d'altres autors. És a dir, el que té de particular és que no és una àrea per veu i orquestra, sinó per veu, instrument obligat i orquestra. Amb la qual cosa, l'àrea, d'una forma o altra, es converteix, en general, quan hi ha aquest plantejament, en un duo. Podríem citar alguns exemples. Per exemple, doncs, l'àrea Quia omnis cordis et te, que és el 505, escrita, segons el Mozart escriu en el seu propi catàleg, per Mademoiselle Storace i jo mateix, és a dir, el propi Mozart. Storace era la cantant que havia estrenat el rol de Susana a les noces de Figaro i després va tornar a Anglaterra, al seu país natal, i en el concert de comiat Mozart li escriu aquesta àrea per tots dos. L'entrellaçament que es crea allà entre la veu i el piano no deixa gaires dubtes sobre la vinculació afectiva que tenien un i l'altre. És un diàleg entre tots dos. És un claríssim exemple de diàleg, de duo, per tant, entre veu i orquestra. També les àries de la Clemència de Tito amb clarinet obligat, per precisar, seria la primera d'elles, no és primer clarinet, és clarinet de basset, i la segona és corn de basset. Però són instruments de la família del clarinet. També allà es pot fer una anàlisi de manera que clarament es pot concebre el clarinet com la personificació del personatge al qual van adreçades les paraules de l'àrea. En relació a aquests exemples, la que acabem d'escoltar és una àrea que se'n diferencia. Aquí, evidentment, el contrabaix no el podem concebre com la personificació del personatge femení al qual va adreçades les paraules, sinó que en tot cas fa el paper de descriure l'interior emocional del personatge, que justament té una veu de baix.
Sí, sí, sí.
Jo et volia preguntar, ja que estem amb aquest petit salt, però que amb les audicions que ara seguidament també posarem, com evoluciona, ja sé que és un tema molt ample, però tenim un Mozart que encara a nivell d'escriptura i de construcció de les àries amb l'Apollo et Jacintus és barroc, hi ha una herència en alguns trets barrocs, i acabem amb una vocalitat diferent al final de la seva època. Ens podries explicar breument coses que pugui ajudar a l'audiència? Fixeu-vos en les primeres òperes, ja sigui l'Apollo et Jacintus, l'Ascanio in Alba, en petites coses de la vocalitat i de l'escriptura melòdica, com després es transformen en l'etapa de maduresa.
A veure, sí que és veritat que Mozart, aquestes primeres òperes, té a darrere seu la influència barroca. Ara, no es pot dir que siguin òperes totalment integrables dins l'estil barroc.
No volia donar a entendre aquesta idea, però sí que hi ha alguns trets.
Hi ha alguns trets. Per exemple, el famós tret del virtuosisme vocal. En Apollo i Jacintus hi ha una àrea, concretament, que és l'àrea de Mèlia, en què hi ha un gran desplegament de virtuosisme. I un podria dir, bé, doncs això, i de fet molts comentaristes, per mi s'equivoquen de ple, a l'interpretar aquest fenomen com simplement degut al fet que Mozart aquí va cedir a el que és la tradició. Sabem que l'òpera barroca era gairebé obligat que hi predominés en les seves àries el llenguatge del virtuosisme vocal, perquè el gènere havia arribat a un punt, des del punt de vista sociològic, en què la gent anava al teatre gairebé més a rebre i amb l'expectació d'assistir a una gran espectacularitat en l'àmbit del desplegament de les virtuts tècniques dels cantants, que no pas a viure els continguts dramàtics de la història o del text transformats en música. Bé, llavors es pot dir, Mozart aquí simplement cedeix a aquesta tradició i fa una àrea de virtuosisme buit. Bé, estic totalment en desacord amb aquesta opinió. Penso que aquí Mozart ja fa allò que farà durant la seva vida, potser excepte alguns punts que es podrien analitzar, però això que farà és el fet de reconduir el virtuosisme vocal cap a una funció de retrat psicològic. És a dir, el que passa amb un exemple que tothom coneix, que és la Reina de la Nit. La Reina de la Nit és un dels desplegaments pirotècnics més vertiginosos de tota la història de l'òpera, i és el Mozart de l'última època, de l'últim any, d'un dramaturg de màxima maduresa. Per què tria aquest llenguatge? Tria aquest llenguatge perquè en aquest moment ell considera que aquest llenguatge és el que amb més eficàcia pot transmetre la intensitat malèfica, per dir-ho així, de bruixa, de conte de fades, que té la Reina de la Nit.
Sí.
Aquí, amb Mèlia, passa bastant el mateix.
Estem parlant, perquè s'ubiquin els oients, de l'àrea Laetari Iocari, que és el número 4 de la partitura.
Exacte.
Molt bé. Bé.
Però, perdona. Voldria aclarir que no és que aquí estigui el virtuosisme al servei d'un retrat malèfic del personatge, però sí al servei de l'expressió musical de les debilitats d'Amèlia com a ser humà, és a dir, una noia adolescent que davant la perspectiva de casar-se amb un déu se li disparen tots els somnis de l'ambició.
Molt bé, doncs ara sentirem una altra peça, i tornant al Mozart més jove, que és un Mozart de 15 anys, és un cor del que se'n diu Serenata o Festa Teatral i Ascanio in Alba, que es va estrenar a Milà el 1771. Arrel d'això és el famós vaticini de Hasse, no? Va ser aquí que va dir, aquest noi ens farà que ens oblidin a tots. No sé si ho va dir de veritat o és llegenda, però bueno, si ho va dir, tenia molt bon ull. És un cor del primer acte, que és Dite Piu Amabile, i també és l'orquestra de Mozarteum dirigida per Hager, amb el cor de cambra de Salzburg.
Thank you.
Molt bé, doncs què anem de dir d'aquest cor?
Bé, l'òpera, en aquest cas, Ascanio in Alba, és més que una òpera sèria, és una serenata teatral, que se'n deia.
Sí.
Mozart va anar 3 vegades a Itàlia, 3 anys seguits, l'any 70, 71 i 72. L'any 70 i 72 va ser per escriure i estrenar-hi una òpera sèria, en cada cas, pròpiament dita, és a dir, Mitridate Rediponto, l'any 70, i Lucio Silla, l'any 72. Aquesta òpera que queda entre mig de l'any 71 és més aviat una serenata teatral. A veure, des del punt de vista de la forma, no es diferencia molt d'una òpera sèria, però des del punt de vista de la sensibilitat expressiva, sí que se'n diferencia en el sentit que no està destinada a expressar la intensitat del pathos tràgic propi d'una òpera sèria, sinó que hi domina més aviat un sentimentalisme doncs, més suau, sovint d'aspecte pastoral, i no sobre temes històrics, sinó sobre temes mitològics. En aquest cas, aquests temes mitològics estaven destinats a crear i a exposar davant del públic una alegoria, però sense grans misteris, explícita, una alegoria explícita, al servei de l'exaltació del poder del moment. En aquest moment, aquesta òpera es va escriure per les festivitats d'un casament molt important, el casament del fill de l'emperadriu Maria Teresa, l'arxiduc Ferdinand d'Àustria, i una princesa italiana del nord d'Itàlia, Beatrice d'Este, un casament que es feia per afermar el poder austríac sobre el nord d'Itàlia. Tots els personatges de l'òpera són personificacions d'aquests. La deessa Venus és l'emperadriu Maria Teresa, el seu fill Ascanio és l'arxiduc, la princesa és Sílvia, etc. I aquest cor que acabem de sentir no és més que un exemple perfecte d'aquesta funció aduladora d'aquest tipus d'òperes. Hi ha un moment en què el cor que acabem de sentir, la lletra diu, està destinat a Venus, per tant a Maria Teresa, i diu, és que tu governes els cors amb tanta suavitat, diu, que ningú més, ja, ningú vol la llibertat, ningú desitja la llibertat.
L'altra cosa,
bueno, això no sé si us sona, no? Que sí, està passant avui en dia d'una altra manera.
Bueno, escolta, el tercer fragment que proposem per aquest autorretrat musical de Mozart, diguéssim, és d'un fragment d'òpera bufa, en aquest cas, sí, que és de la Finta Jardiniera, que es va estrenar a Múnich el gener de l'any 1775, quan Mozart estava a punt de complir els 19 anys. És el fragment inicial, que ve després de l'obertura, que lia tot giorno, que canten 5 solistes vocals i la mateixa orquestra i director que fins ara.
Thank you. Carmina, amabile, pur mia Sara. Sandrina, amabile, pur mia Sara.
Aquesta òpera és molt valuosa, en el sentit que és un exemple perfecte del que llavors en deia un drama giocoso.
Sí.
Què era un drama giocoso? El drama giocoso era una òpera bufa, però en la qual hi havia un o uns quants personatges, no molts, un, dos o tres, que estaven tractats de forma seriosa. Què vol dir això? Que a les seves àries, o algunes de les seves àries, perquè això no era un fenomen que es conservés constant al llarg de tota l'òpera, però hi havia algunes de les seves àries que pertanyien de ple a l'estil de les àries d'òpera sèria. Era com una juxtaposició entre comicitat i seriositat. El que va fer Mozart a la seva maduresa va ser una cosa que va més enllà d'aquesta juxtaposició, que és la fusió entre totes les dimensions que afecten el gènere humà. Seriositat, comicitat, les llàgrimes, el somriure, el dolor, el riure, etc. Aquí ho tenim encara en forma de juxtaposició. Si bé hi ha un personatge, justament el protagonista de l'òpera, que és la marquesa Violante Onesti, que aquí passa per ser una jardinera fingida, que si, aquest personatge sí que està tractat amb una profunditat dramatúrgica pròpia ja de l'última època de Mozart.
Molt bé.
Doncs, escolta, deixem fer una petita intervenció per parlar una mica més concretament d'aquest autorretrat de Mozart, perquè és un privilegi i una excepcionalitat que un autor musical en català reediti la seva obra dues vegades, el 2000, com hem dit abans, en castellà, i ara el 2021 en català novament. No hi ha grans canvis, el llibre segueix sent el mateix, el contingut, sí que hi ha un canvi, diguem, de format i d'imatge, però segueixen havent-hi les diverses parts que, per cert, com a dada xafarderia, jo de les poques vegades que m'he tronxat de riure llegint un llibre va ser precisament amb el capítol primer, el, del, sí. el de l'humor, el de jo sóc un bufó, sí. o jo el bufó, més ben dit, sí. Que recomano vivament perquè podeu riure moltíssim.
Sí, mira, veus, de noche vamos esparciendo los pedos con gran estruendo. Per exemple, una pinzellada d'humor mozartià.
Jo, és obligat, ja sé que no sí. me la respondràs, per Albert, però estàs treballant en algun altre llibre, en la línia, per exemple, de l'Apolo?
Bé, preferiria fer una matisació sobre el que tu has dit ara, que és que el llibre de l'autorretrat, com diu el títol, és un retrat de caràcter, no és una biografia, i els títols dels capítols responen a trets de caràcter que van formant un retrat cada vegada més complet. Aquest, el sentit de l'humor, és el primer capítol, que correspondria al que la gent té a la ment quan pensa en Mozart, sobretot en la pel·lícula Amadeus. Uh-huh. Ara, això és només el primer capítol. Després venen altres que fan referència a aspectes, ja, diríem que bastant més profuns, i que completen aquesta imatge que socialment va suscitar la pel·lícula. Que no és que no existís aquest sentit de l'humor, va existir durant tota la seva vida. Però voldria remarcar això, que el llibre no vol aturar-se aquí i vol donar un aspecte més global del personatge.
Molt bé. Bé, ràpidament, l'última peça d'avui que proposem és un trio vocal, Das Bandel, que és el 441, és una compositor del 1783 o 86, no se sap ben bé. La lletra és del mateix Mozart, en dialecte vienès, i és una peça còmica, ell i la seva dona estan, i una amiga estan buscant una cinta que la dona ha perdut i al final la troben. És, estimat marit, on és la meva cinta? Sentim-lo.
Und der schöne Band, 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 Band,
bé, molt ràpidament, perquè ens queda molt poca estona.
Bé, ara parlàvem del sentit de l'humor de Mozart.
Precisament, doncs, precisament.
Jo crec que el més destacable d'aquesta obra és que la seva motivació, òbviament, és nítidament còmica, eh? És una situació conjugal quotidiana que es converteix en un tercet per fer broma i per divertir-se entre els amics i els familiars, etc. Ara, conté el seu part central un fenomen que és el que contribueix a fer de Mozart el gran compositor dramatúrgic d'òpera, que és el que podríem anomenar la polifonia psicològica. Això que fa ell a les òperes de maduresa, posa a cantar tres o quatre personatges alhora, cada un amb un llenguatge musical perfectament diferenciat i identificat amb la situació interna d'aquell personatge en aquell moment. I ho fa de tal manera que això, superposat, no crea una confusió inextricable, sinó una gran transparència. Això ja es veu aquí, aquesta gran saviesa del domini de la polifonia operística, es veu aquí tranquil·lament amb una obra que no té absolutament cap pretensió. És a dir, és com si ell, aquest domini del que és el llenguatge musical, li sortís pels poros de la pell i no necessités cap situació transcendental per treure'l, sinó en qualsevol situació ja li sortia.
Doncs, ens estaríem hores parlant amb el Pere de Mozart, perquè realment amb aquesta estoneta m'ha après molt més d'aquest compositor fantàstic, i el nostre públic també. I et donem moltes gràcies per haver estat aquí en persona aquesta vegada.
Bé, sóc jo que us agraeixo aquesta oportunitat. Sabeu que són llibres difícils de cara al públic, i tot el que és col·laborar a la difusió és molt d'agrair.
Gràcies. I a tu també gràcies, Albert, i a tu t'espero el mes vinent.
Fins al mes vinent.
Molt bé. A tots vosaltres, espero que us hagi agradat el programa i us ho faig més curt, perquè us espero d'aquí a 7 dies només. No falteu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.